Vas com una moto. Vas com una moto, ens diuen a les dones, sempre per dir-nos que estem nervioses, que ens hem passat amb el cafè, que no anem a l'hora. Hi ha moltes dones que els agraden les motos, la velocitat, el motor, i no volen anar de paquet. Avui omplim el dipòsit, deixem d'anar de paquet i posem cilindrades al programa. Que no es quedi el rum-rum de tenir ganes i no atrevir-nos.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
By the way, where'd you meet him?
Yes, we see. That's when I fell for the leader of the pack. My folks were always putting him down.
Down, down.
They said he came from the wrong side of town.
What do you mean when you say that he came from the wrong side of town?
They told me he was bad.
Per començar aquest tema tan típic de colla de motoristes, és la història d'una noia, la Betty, que li demanen si és la nòvia del líder de la colla de motoristes, the leader of the pack. Perquè, és clar, això és el que importava al cinema clàssic, la ley de la calle, tot aquest imaginari de Coppola. Si et pujaven a la moto, és que eres l'escollida. I si després frenaven, encara més escollida. Avui no volem que ens esculli ningú, triem nosaltres. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Avui ens acompanyen unes lidereses del pack, de la colla de motos, el que vulgueu. Avui farem brugit, no sé com hem de dir això. Farem que soni el motor. Ens acompanya una dona que jo ara mateix estic a punt de posar-me de genolls. Acosta't al micro, perquè això és molt important. Susana Soler, com estàs?
Hola, molt bé, bona nit.
Motorista de 61 anys i una de les primeres dones que va escriure Solo Moto. És que per mi ets un mite ara mateix.
Bueno, tengo un mite. No, mare meva, no. Però sí, 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 vaig estar col·laborant amb el Solo Moto durant uns anys, sí.
Ara parlarem d'aquesta publicació i de moltes altres coses. Avui el programa porta moto des dels 13 a 14 anys. Quan es va treure el carnet ja feia temps que anava amb moto. Ha anat canviant, sempre ha anat amb motos cada cop més grans i més potents. Fa viatges en grup, amb la seva parella, alguns cops sola. Diuen que té 3 motos, però sí que segur que en té alguna altra amagada.
Ja no, 3.
També ens acompanya l'Eva Collado. Eva, com estàs?
Molt bé, encantada.
Eva Collado, motorista, la gent de Terrassa la coneixeu, Motos Egara, ho dic bé?
Sí,
sí? Motos Egara. Porta moto des dels 14 anys, forma part de la Faràndula Bike, que és un podcast.
De motos.
Ens fan la competència, centrat en el món de les motos i el motociclisme. Té 4 motos, això diu ella també, però n'ha arribat a tenir 10.
Sí.
Però escolta'm una pregunta, quan et venen a arreglar una moto que t'agrada molt...
Sí, tinc que dir, no te la puedes quedar, Eva.
Perquè t'he vist la cara, que tu allà te les quedes, te voldries quedar-te-les totes. També ens acompanya l'Anna Luque, com estàs?
Molt bé, molt bé, una mica nerviosa, però bé.
No, Anna Luque, enginyera industrial, guanyadora, també és que avui tenim gent molt important aquí al programa, guanyadora del concurs Maestros de la Costura de Televisió Espanyola, però perquè tu fas roba de motorista.
Sí, 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 sí.
I a més tens un projecte de marca de roba que es diu Muy Motora.
Correcte.
Què significa Muy Motora per tu? Què és aquest tipus de roba?
Pues al final és anar protegida sobre la moto, però no renunciar a la feminitat i estar còmoda.
Mm-hmm. Tu tens motos des dels 18 anys i abans no, perquè els pares no et deixaven, un clàssic.
Sí, sí, sí. Però quan fas 18 ja no es pot dir res.
Quantes motos tens ara?
M'encantaria tenir tantes com elles, però tinc una només, no em dóna per més.
I com és aquesta moto?
És molt xula, una Triumph, molt, molt xula.
Mm. Si jo sapigués que és una Triumph, ja us ho explicaré. Sí que ho sé. Em sembla que Marlon Brando em portava una, no?, aquella negra. I... Bé, és igual, mis coses, Marlon Brando, cadascú té el seu. Tu, i ens acompanya una persona que... Tens carnet de cotxe?
No.
Veus? Persona intel·ligent, sexy, també, però sense maneres de conduir en aquesta vida.
No, ni bici, tampoc, eh? Ah, ni monopatín, no sé.
Ets de les bones. Sílvia Rodríguez de Ganya, aquí necessitàvem també una filòsofa, creadora escènica, investigadora crítica, professional en el camp social, que ens parlarà de què significa tenir una moto i per què portem moto i per què quan les dones pugem a una moto... Estem atrevessant el patriarcat o és el patriarcat que ens atrevessa a nosaltres?
Exactament, sí, sobretot jo parlaré des dels imaginaris socials i, bueno, pues donaré una perspectiva més des dels feminismes. I, bueno, moltes gràcies per estar aquí. Molt contenta, una mica nerviosa també, com l'Anna.
No passa res, no passa res. Aquí, sense carnet, conduirem aquest programa passant 12 minuts de les 9 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, això és Les Dones i els Dies, i tenim un telèfon super meravellós, 93207474, Motoristes de Catalunya, truqueu-nos.
Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je quitte la terre, j'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer.
Mira, fem una mica d'història, perquè a principis del segle XX i amb la popularització de les motos per moure's amunt i avall, hi havia la certesa que les dones no podien anar amb moto perquè s'havien de conduir amb les cames obertes i això era perill públic. Jo no vull dir res, però la meva àvia anava amb la mobilet del meu avi de cantó, amb la faldilla de tubo, asseguda de cantonet, no sé com es va matar mai, i això durant molts anys, vaja, deien que si et provocaria esterilitat. Sí, sí, ho estàs sentint bé. Anna Luque, que ets la més jove d'aquesta taula, que tens 25 anys i dius, però què estan dient aquestes loques? Durant anys, les dones van anar de paquet. Érem un paquet, amigues, com el de Globo. A dia d'avui es calcula que a Catalunya al voltant d'un 25% dels motoristes són dones. Més o menys una de cada quatre persones. Les dones condueixen ciclomotors i scooters i, en canvi, tenen poca presència en motos de gran cilindrada. Tot i que aquí ja veureu que hem portat a les exòtiques, extraordinàries, jo diria, que ens acompanyen. Primer de tot, vull preguntar-vos a les motoristes, com arribeu a la moto? De qui és culpa? O és culpa vostra? Quan veieu una moto i dieu, jo em vull posar aquí?
Jo la veritat és que a casa no hi havia moto, però a mi sempre m'han agradat i van arribar els 14 anys. Ma mare em va tindre que comprar una moto perquè em va fer una mica com de xantatge, perquè marxàvem a viure fora de la ciutat. I clar, jo estava en una... L'edat era molt conflictiva i em va dir, si nos vamos, te compro la moto. Llavors va dir, vale. Vaig dir, vale, i ja està, ja hi va començar. Però a mi sempre m'ha agradat.
Però ni una pel·lícula, algú veient alguna cosa?
A mi m'agradaven les carreres de motos. El MotoGP, això sí que... Però m'aixecava jo sola, perquè clar, ara ho podem veure per internet i tal, però abans no. Abans, si de per on corrien, et tenies que llevar a les 5 del matí per poder veure la carrera. I m'aixecava jo sola la vella. No, sense cap problema.
La de Solo Moto, Susana Soler, defensa't.
Mira,
tu d'on va començar? Que era
no
Marlon Brando o qui era?
Ni bé, ni per història familiar. El meu pare havia anat en moto, però molt abans de que nascés jo. Senzillament m'han agradat, sempre m'han agradat. Me'n recordo que era petita, anava en bicicleta i feia veure que li donava el gas per pedalejar més ràpid, vull dir... I em va enamorar molt en el Solomoto. Hi havia una persona que es diu Denis Noyes, que, bueno, és una persona que és, bueno, la Wikipedia de les motos. Explicava unes històries al·lucinants i jo em comprava el Solomoto i em llegia totes les històries del Denis Noyes. I, bueno, a la que havia algun amic que tenia moto, doncs jo anava robant-li les motos a tothom per anar provant, i a la que vaig tenir 4 duros em vaig comprar la meva primera moto, que era una moto de, no sé, sexta mano, molt vella, que la vam arreglar entre diversos amics i així va començar. I no sé, no em ve de família, em ve de dins, no sabria explicar-te.
Clar, l'estava buscant, qui són els primers que fan solo moto. Estem parlant de l'any 75 a Barcelona, que fa molta gràcia, però sobretot es va popularitzar, és una revista molt dels 80. Els 80, no sé si és que tenim ganes de córrer, no sé si era cosa de la movida madrilenya o què, però la cosa és que la velocitat, tenir una moto, els estius amb la moto, tenien tot un imaginari. També les vespes, cada moto tenia el seu... el seu moment. Havíem vist al cine, no? Vacaciones en Roma, amb l'Audrey Hepburn, amb aquella... Però vosaltres volíeu una altra cosa, volíeu una moto molt més potent. Hi ha un imaginari d'agafar velocitat. Tu què recordes, Anna, al primer moment de la moto? D'on ve lo de les motos?
D'on em ve lo de les motos? Pues, bueno, al final jo soc de Llavaneres i sempre era, necessito anar allà, pues, que te lleven, no? Que t'havien de portar. Llavors el fet de tenir moto, de voler una moto, era una mica, vull aquesta independència, vull aquesta llibertat, vull la moto, uh-huh. perquè vull jo poder-me moure per la meva compte. I venia una mica d'això, sí que és veritat que el meu pare és motero, sempre, no, la influència...
Aquí hi havia una llavoreta, no?
Sí, però jo crec que ho ha sigut més quan jo m'he obsessionat una mica, entre cometes, amb la moto, i ell ha pogut com recuperar pues, la seva joventut amb la moto, i ara també ens ha com unit més, i ell s'ha tornat més friqui encara, o sigui...
Uh-huh. M'imagino per això que éreu les exòtiques quan vau començar anar amb moto, sobretot tu...
Sí, clar, per edat.
Susana, vull dir...
Sí,
clar, tu comences anar amb moto, que als anys 80, 70...
Jo què sé, sí, a principis dels 80, no me'n recordo exactament. Sí, a principis dels 80, m'imagino, sí.
I quines mirades recordes? Perquè, clar, als anys 80, recordem que teníem... Busco Ajax, saps? Mm. Això va marcar tot un abans i un després. Vull dir, si portaves moto, havies d'anar amb cuir o amb làtex mínim, amb cremalleres fins al cervell... I portar una melena molt llarga i, sobretot, tenir uns grans atributs, per dir-ho finet.
Mira, estereotips no. Senzillament és que m'agradava anar amb moto i ja està, a punto. No, mai m'hi he plantejat ni
però
més allà.
Una cosa és que no et plantegessis, però les mirades en algun moment devien ser incòmodes.
Sí, em mirava molt, sí, perquè, clar, a més, quan estem parlant de fa tants anys que hi havia tan poques dones i, a més, amb motos grans i, a més... Sempre he anat ràpid, la veritat és que sempre m'ha agradat córrer, la veritat és aquesta. I llavors sí, em miraven bastant. De fet, per culpa d'això va venir lo del Solomoto, que no ho he buscat, va ser algo casual, que el que era director de proves de la revista Solomoto en aquella època em va veure un dia, em va estar perseguint fins que em va enganxar.
On et va veure,
Per Barcelona, no me'n recordo exactament.
A una benzinera?
No, per Barcelona, em va estar perseguint fins que em va enganxar en un semàfor.
Sí.
Llavors em va convidar un dia per fer una... O sigui, quan feien l'article, després, per la revista, tenien que fer la sessió de fotos. Llavors em va convidar un dia a una sessió de fotos, que havien 5 o 6 motos, i aquell dia m'anava... Jo crec que m'estava examinant, perquè em deia, ara agafa aquesta. I què opines? Home, però no sé què. Ara agafa l'altra. I va estar tot el dia preguntant-me coses. Jo crec que estava pensant a veure què explica aquesta. A l'últim final del dia em va demanar que escrigués un article i jo vaig tremolar pensant, ostres, un article? Doncs el vaig escriure i me'l van publicar. I a partir d'aquell moment doncs, va començar ja un seguit, no? I així va començar.
Però tu no eres periodista, o?
No.
O sigui, tu quina feina has fet tota la vida?
Jo sóc economista, vull dir que no té absolutament res a veure.
Per fi ve algun programa que té una feina de profit.
I, bueno, és clar, quan em va demanar que escrigués un article, vaig pensar, mare meva... Quina responsabilitat. El que passa és que, bueno, entre que pues, anava més o menys bé amb moto, escriure, pues, almenys saber posar una frase darrere una altra amb un cert sentit, pues, vaig poder fer-ho. I després de mecànica, no sé tant com la Eva, perquè no, però sí que em llegia llibres de mecànica, llavors a nivell teòric almenys en sabia una mica i, bueno, doncs
es van juntar. I els cromos aquells dels 80 no es van ajudar, els cromos de les motos i dels cotxes?
No. En el meu cas,
és que,
no.
Clar, jo vaig néixer al 85.
Clar.
Els 80, jo ja soc més dels 90, potser.
Sí.
No?
I això ja no hi era, eh?
No. La veritat és que no ho recordo.
Però tu també recordes, per exemple, encara que ets de més tard, sí, aquestes mirades o aquesta incomprensió?
Sí, jo amb 14
principi,
anys,
com a mínim.
Sí, amb 14 anys vaig voler... La moto que volia era massa gran... Bueno, era una 49, però d'estètica era molt gran, jo no arribava al terra, i clar, ma mare va dir, no, això no ho pots portar. I tothom, no, la Eva no escoltava el no. La Eva volia aquella, i sí, vaig tindre que escoltar massa molt el no pots amb això. I mira, sí que vaig poder, i amb això i més gran, però bueno.
La cosa és que vosaltres parleu d'això dels 80, fins i tot d'abans, però en el cas de l'Anna Luque, tu dius que, per exemple, a vegades allò havies trucat a vegades a la grua i que havies quedat sense, perquè t'havies quedat sense bateria a la moto i de sobte et preguntaven la típica cosa aquella de...
Sí, vaig quedar sense bateria a la moto, truco a la grua i el de la grua, però esta moto és tuya? Sí, t'acabo de trucar perquè tal, ajuda, m'ha arribat tard, no? No, però no te da miedo, però no, com que no li cabia en el cap que la moto fos meva, però te l'has comprat tu? I dic, sí, m'ha costat molts diners i estic molt orgullosa, vull dir, és molta feina això, saps?
M'he deixat aquí mig sou i mitja vida.
Exacte, i dic, clar que sí, en plan, i vaig, i saps allò que dic, ai, per què em pregunto tot això? I després penso, li preguntaria tot això al meu pare, oi que no? I dic, i el meu pare pues, també és un home que té la seva edat, i també podria ser un, saps? Però no sé.
Suma-li, per exemple, que l'Eva té un taller de motos. Mm. I tu al principi et pensaven que eres la secretària, la recepcionista,
bueno,
o el que sigui.
Passa,
encara passa.
Encara entra algú, oi, puede salir el chico? Potser et puc ajudar jo, eh? Ho provem? Ja tens que anar amb una mica de tacte, no? Però sí, moltes vegades passa.
Tacte i suposo també posar la informació per davant.
Sí, sí.
És a dir, demostrar que en saps més que la teva parella, sí, per exemple, perquè teniu el taller Gara amb la teva parella.
Sí. Clar, és que tota la part, ell sap molt, evidentment, que no és menys que jo.
És molt maco vingut aquí, sí.
Però clar, tota la formació més recent i totes les actualitzacions de formacions i tot les faig jo, perquè a sobre és que m'encanta, o sigui, i ho disfruto. I clar, o sigui, que no és per més, no? Però és de l'estil, si vols preguntar-me alguna cosa, potser sí que et puc ajudar, no? I ell no, però hi ha vegades que li tens que recordar a la gent que, sobretot els homes, les noies, amb això no passa. Si et veuen, t'ho diuen. Però algun noi que entra sí que li tens que dir que jo et puc ajudar, saps? O sigui, i a sobre em fa gràcia perquè a vegades no és per res, però porten una moto molt més petita de les que jo porto i és del palo. Vinga, clar que te'n puc ajudar, home, saps? I te la puc entrar i tot, si vols.
Si això no és res per mi. Però feu peses al gimnàs per poder agafar la moto o no?
Sí. De fet, és que, no, és que jo tenia un client que és mosso d'esquadra i per entrar al meu taller...
No dic res.
Portava una moto molt gran i per entrar al meu taller hi ha una... És xungo, és una mica... Tens que tindre una mica d'habilitat, no és xungo, pots entrar. I sempre tenia que entrar i treure jo la moto i em deia... És l'únic que em deia, joe, va, que bé, que tu sempre estàs amb moto. I els altres ho pensaran, però per orgullo no ho diran, ja t'ho dic. I era, és graciós, perquè jo a vegades ho dic del palo, no, si jo li tinc que portar la moto, a vegades li tinc que entrar jo la moto a un policia, no? I és com el palo, que té que ser més fort, no? Pues...
Les medalles per la Ivana.
Però és perquè estic tot el dia, no és perquè estigui més forta que ell, no? Now shut up and drive.
Tenim a la Sílvia Rodríguez de Ganya, que està sentint-ho tot, la filòsofa, la que no té carnet, que no ha anat mai en moto, però està prenent notes perquè, clar, tens moltes coses a dir de tot el que estem sentint.
Evidentment, i de fet, la meva experiència amb la no moto era que precisament, no, pues, com totes aquestes adolescents que amb 14 anys, quan la gent de la seva classe, sobretot els nois, no, volien la moto, doncs per mi, per exemple, que jo crec que havia assumit molt més els mandats de gènere, els mandats femenins, pues, per mi era una cosa que, pues, com que em feia por, no, que jo havia experimentat, pues, quan anava de paquete amb algun noi a qui li agradava molt la velocitat. De tot això que dieu, bueno, em sembla molt interessant totes les vostres aportacions, perquè al final jo, quan estava preparant una mica pues, la conversa d'avui, pensava, vale, parlaré des dels imaginaris socials, que no són les representacions pròpiament, no? Sinó que són les eines que tenim per poder donar sentit a la nostra experiència i poder imaginar-nos coses o futurs, no?, possibles. I pensava, vale, què pensem quan veiem la imatge d'una dona en moto? No? I llavors m'apareixia tot això, no? Des de tot el món audiovisual, doncs tenim pues, el busco a Jacques típic, que a més m'agradaria afegir en aquest exemple, que no és només que està ultrasexualitzada, bueno, per les que no ho heu vist aquest anunci, que em sembla
per
que...
Per les de 25, com l'Anna Luque.
Crec que sí. És una motorista que arriba a un lloc on només hi ha homes, a més, no? Llavors es treu el casc, que està pues, amb una vestimenta de cuir, no? Molt, molt, molt cenyida, es treu el casc, fresca amb la melena i va anar a veure-lo, a veure què vol aquesta dona, no? I diu, busco a Jax. Llavors, una mica el missatge és, no és només ara agafo la dona en moto, que podria ser una imatge d'empoderament, no? De llibertat, de trencament d'estereotips, perquè la sexualitzo, sinó és que, a més, la col·loco en un lloc on, com que està sola, ha d'estar buscant a un home, no? I així...
Clar, és que això està dintre les nostres retines.
Exacte.
Perquè va marcar un abans i un després. És en plan, si t'agraden les motos, és que el que t'estava dient l'anunci, el llenguatge de l'època, és que eres una buscona.
Exactament. Sí, perquè vas sola, no?
Sí.
Perquè estàs accedint a un espai que està masculinitzat i que no té lloc per tu. Per tant, aquesta mirada masculina ja t'està tornant, no?, a un lloc, bueno, dins d'aquesta estructura de gènere.
I després, clar, les motos signifiquen velocitat, llibertat, risc, aventura, tot això que ens han venut, sí. Llavors és el lloc de l'acció.
Evidentment.
I, per tant, és el lloc que històricament ha estat el lloc dels homes.
I, de fet, pensava... Bueno, havia portat com algunes referències, però pensava, per exemple, en la Rita Segato, que és una filòsofa mexicana que ha pensat molt sobre el tema dels mandats de gènere, també, no?, i sobre la violència, i, d'alguna manera, doncs, ella parla com el cos de les dones com una superfície, no?, sobre la que s'exerceix violència, i el cos dels homes com bueno, el que l'exerceix i que, a més, ho fa per demostrar a la resta d'homes, no?, la seva potència. Per tant, estem parlant de que el mandat de gènere femení veu el cos com alguna cosa de vulnerable, com algo que es posa en perill i com algo que s'ha de protegir.
Que és una mica la pregunta que li fan a moltes de les nostres convidades.
Exacte.
Avui. És, no tens por, et passarà alguna cosa, tu sola... Perquè, a més, algunes de vosaltres, per exemple, aneu soles amb moto i algunes aneu fins i tot amb grups de dones. I sempre hi ha aquesta pregunta, oi? Una mica, sí. Us trobeu?
Sí, sí, sí. I tu ja pots amb això tan gran?
Exacte.
Aquesta és una pregunta mica... bastant típica, sí. La de... No és molt gran per a ti?
Clar, exacte.
La resposta jo ja la tinc preparada, que sempre és la mateixa, és... No serà molt gran per a ti?
Clar, molt bé.
Però, bueno, a part d'això, tampoc m'he trobat massa més, eh? Vull dir, la típica de serà... No és molt gran per a ti, sí, però...
Bueno,
no,
són coses
no massa més. No.
De vegades més subtils, no? Potser que fa més temps, doncs, era més típic que els homes, i fins i tot les dones, que tenien, no?, molt arrelat aquest imaginari, ho diguéssim, en veu molt alta, com alguna cosa molt natural, i penso que ara, no?, amb l'avenç dels feminismes també, doncs hi ha un tema, no?, d'anar amb una miqueta més de cura de tot això. Però sí que penso que, en referència al cos, una dona amb moto, seguint aquesta... No?, seguint aquestes
teories... Aquest imaginari.
Sí, aquest imaginari. És una cosa com que està en perill, no?, com que s'hi atreve, que valenta, no?, que exòtica, i un home amb moto, doncs pues, és el cos de l'home desafia el perill per el mero hecho de ser, no?
D'existir.
Exacte.
Exacte. Jo estava pensant també si vosaltres, clar, us agraden les motos, m'ha quedat claríssim, però si penseu en... quan porteu una moto i quan, a més, moltes vegades, potser amb colla d'amics, aneu més ràpid o us atreviu més o agafeu més les corbes o el que sigui, si també teniu una mica el sentiment aquest de que esteu traspassant un límit. Pregunto.
No.
Estic fent teràpia barata, eh? Ja?
No, jo és que la veritat no. He tingut que reflexionar una miqueta,
sí?
Però jo no. Jo vaig sobre la moto... És que estàs com gaudint-la. Llavors, lo demás...
Sí.
No importa, no?
Sí, potser, és veritat. No... És senzillament, sí, disfrutar de la moto, sí, i ja està, no? Normalitzar. O sigui, jo almenys porto tota la vida intentant normalitzar, no? Vull dir, que no ets una dona motorista, ets... Un motorista, una persona que va en moto i ja està. No anar ni... Jo, per exemple, hi ha un format de dona motorista nou que jo rebutjo bastant, que sexualitza molt el tema de la dona en moto. Vull dir, quan mires perfil, sobretot en Instagram, els homes, normalment, quan pengen una història en Instagram, pues, pengen coses de zones on han estat, o recorreguts, o tal... I hi ha un perfil de dona bastant abundant que en el seu perfil d'Instagram és dona amb un mono superceñido, amb un escote, amb molt poca protecció, i que és una foto absolutament sexualitzada, i penses, no sé si vas en moto o estàs buscant likes o... Llavors,
Clar.
A mi això,
també és veritat
sí,
que Instagram
sí.
és el món del contingut i el sí. món de, i el món aquest on més likes tinguis, és a dir, sí. funciona sí. amb altres paràmetres. Sí. Tu, per exemple, ens explicaves, tu que, per exemple, bueno. tens una marca de roba,
sí.
és important
bueno,
per tu això.
A mi em passa just el contrari, que tu dius, sempre ho he intentat normalitzar, però jo quan vaig començar el món de la moto, just em passava com el contrari, necessitava com demostrar a tothom que jo n'en sabia, o sigui, que n'en sabia, que era ràpida, que portava roba masculina, que era pues, una més, saps? Mm-hmm. Com, em vaig portar a un extrem que al final vaig dir, ai, Anna, però a tu també t'agrada anar amb vestits. I algun, vale, no és l'ideal, però algun dia hauràs d'anar a un lloc i hauràs d'anar amb el vestit i la moto. I a vegades pensava, i per què no puc ser sexy jo? I per què si penso un dia una foto més sexy, per què haig de ser criticada? Saps? Que a vegades, no només per als homes que et diuen, poden arribar a insultar, en plan, com ensenyes les tetes, no sabes ir en moto. I és, tio, sí que sé, i lo he estado demostrando, però hoy me apetece pues anar guapa perquè tinc algo i avui pues, vaig amb un vestit i amb la moto. I potser aquest vestit és massa curt per la moto tan gran que tinc. Sí, però també vull poder ser això, saps? I no vull, ui, i no vull ser criticada per això, perquè... I potser tampoc em cal ser la més ràpida i demostrar que vaig a totes les rutes i que he fet viatges sola i que m'he arreglat la moto jo sola mil cops. Com que una cosa no treu l'altra. Que també entenc que hi ha extrems, no? Hi ha noies que potser sí que fan això, però jo crec que el problema no és la noia que penja fotos sexis, és potser qui l'està sexualitzant, no? Perquè ella està segura...
La mirada dels altres.
Ella amb la seva moto, ella està sexy, amb el que vulgui, amb tot, però... En plan, què és? Ella por colgar la foto o los otros por darle like? No sé, també com obrir una mica aquest debat de...
És que en relació a això jo pensava que és igual de... és igual de... Té el mateix de sotmetiment a la mirada masculina el sexualitzar-se perquè em donguin likes, no? Que és el que tu estaves plantejant, que el dir, vale, no, doncs jo em posaré una altra roba que no és la que jo em vull posar, no? Que és el vestit, la samarreta sexy o tal, perquè tinc por que si no em donguin credibilitat o que no considerin, no? Que jo sóc capaç de poder fer això, aquesta activitat,
exacte,
com qualsevol altra, no? Continua sent una mica com aquest filtre masculí en el qual nosaltres també interioritzem i al final prenem decisions...
És com si hi ha una norma del que s'ha de fer i del que no s'ha
exacte,
de fer.
Exacte, i al final acabem obeint tant si la complim com si no la complim, però ens comportem en base a la norma.
Sí, una mica, jo sempre deia... eres motera, com, sempre he intentat com lluitar per guanyar-me la medalla de soy motera, no? Què haig de fer? I he estat com intentant, i arriba un moment que dic, oye... A mi m'agrada anar amb moto i ho faré gaudint-ho des de la moto i, ja, i perquè parlàvem una mica de les xarxes, no? Que jo estic a xarxes i una mica per evitar de treure'm aquesta etiqueta de no, tiene likes o tiene tal perquè ensenya el seu cos o tal. És com, jo no tinc la culpa de ser una noia jove que guapa sí. o, saps, o feliç tal i ser criticada per això.
I al final en la jerarquia, no? Diguéssim, patriarcal, on el que s'ha atribuït tradicionalment a les dones sempre està baix i el que s'ha atribuït tradicionalment als homes està dalt, no? Tenir una... entrar en un espai masculinitzat, però no amagar, no? Certs atributs, diguéssim, més associats a la feminitat, com són la bellesa, no? El cos i tal, sembla com que et tregui, no? Et tregui estatus dins de l'activitat
de
que estàs... Exacte. Mm-hmm. No? Llavors, sí.
Déu-n'hi-do. Ja molt a pensar, són èpoques i moments diferents i segur que en el moment de la Susana doncs, no hi havia potser el món d'Instagram, que també hi ha molt judici, molt like, etc. Però aquí cadascuna acaba sent una heroïna i una pionera de fer les coses com una vol. És fort, això, eh?
Sí.
Estem aquí.
Jo no em sento heroïna, la veritat.
No et sents heroïna, eh?
No sé, vull dir, ja està, vas amb motos, que tampoc és res de l'altre món, vull dir, ja està, cadascú té les seves aficions. El que passa és que veus, per exemple, me'n recordo, no sé si la primera o la segona vegada de sessió de fotos amb el Solomoto, que tenia 25 anys, eh? I em van dir, posa't en biquini i tal. I vaig dir... Bueno, si tots us poseu en banyador, jo em poso un biquini. Vull dir, no tinc cap problema. Però si no, no té cap sentit. I vaig dir que no, i mai més m'ho van tornar a preguntar.
Clar, estic pensant en t'han demanat un biquini, però és que en aquella època hi havia els calendaris del taller mecànic amb les senyores. Amb les senyores ensenyant el pit, que això, evidentment, per canviar la cilindrada de no sé què...
No, en el meu no hi ha.
No, el teu no, eh?
En el meu estan els bombers. Clar, no, perquè és com donatiu, ho fan per bona fe... I a
sobre... Sí, totes diem el mateix.
No, que la meva filla és bombera. Jo tinc una filla i és bombera, eh? O sigui, que és amor, és passió, però no és perquè estigui sexualitzat, eh? Però és graciós dir-ho.
Escolta'm, també està bé, de vegades...
No, no, però que està, jo em quedo amb tothom, al teu taller, al meu taller hi ha el calendari dels bombers i me quedo taronja. Perquè queda bé. Però que no és perquè, però sí que és veritat que és algo que jo, per exemple, encara entro a tallers d'amics o tallers que a vegades pues, tots són companys i a vegades tens que anar a un altre taller o algo i els veus allà i dius, ja estamos.
És fort, eh?
Sí.
Això perquè encara...
Ara es veuen menys, però sí que és veritat que fa molt poc abans era
lo normal.
Era lo típic, sí, o sigui, sí. El raro era el que no el tenia. Ja. Jo,
recordes, a més, com a nena haver anat a aquests tallers mecànics amb el teu pare i de dir, on he entrat? Aquí he entrat al bar d'at o entrat en un taller mecànic.
No, i que sembla també això, no? Que sigui com un signe que s'ha de tenir per formar part de... Bueno, o que s'havia de tenir, no? Per formar part de el club de la gent que té un taller de motos. O sigui, si no hi ha postre o calendari, és com que no és...
Raro. El meu mecànic ho té, eh?
Quin és el teu mecànic?
Bueno, és un senyor gran que porta tota la vida tocant BMW i que ho fa molt bé i, a més, ens coneixem de fa molts anys... Però, bueno,
a Barcelona.
A Sant Cugat.
Sant Cugat.
Sí, sí. I té el seu calendari de...
I tu no li fas mai cap comentari?
No, no. Bueno, no sé, potser fa molts anys... No, no, jo crec que no li vaig... No li fem mai, no.
Doncs anem a la publicitat i continuem aquí a Les Dones i els Dies, avui amb Velocitat incorporada, parlant amb dones motoristes. Si voleu trucar-nos, 93-201-7474. Slow, it ain't who she loves, it's who she's holding.
Les Dones i els Dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
Parlant de motoristes i de motos, avui a Les Dones i els Dies, amb Susana Soler, Eva Collado, Anna Luque i la nostra filòsofa de capçalera, que no té moto, però quan surti d'aquí sortirà corrent, segur, Sílvia Rodríguez de Ganya, que continuem aquí doncs, parlant de velocitat, també, que jo crec que la velocitat, el risc, tot això ho deia abans l'Anna Luque, no? Quan són petites, nois i noies, moltes vegades els pares suposen, d'entrada hi ha una reticència. La moto, hi ha tota aquella idea de la desprotecció, que el teu cos, que és fràgil, etc. Hi ha tot un món de no cotxes, no motos, però sobretot no motocicleta. Això ho hem viscut, jo crec que pràcticament tots, i si ha hagut algun accident a la família, encara més. Us havia passat o no? A casa no us van dir res.
A casa meva no em van comprar cap moto, però quan vaig comprar la primera moto no em van posar cap pega. La veritat és que... I, de fet, quan vaig començar amb el solo moto, el meu pare anava totes les setmanes al quiosc a comprar la revista i li ensenyava tot el barri. Per se sentia, bueno, suposo que
superorgullós,
li feia...
Superorgullós, això és maco. Escolta, al teu Instagram hem vist publicades fotos dels teus viatges arreu del món i és una raresa a tot arreu veure una dona motorista o tu que has viatjat tant, hi ha països on és més habitual veure dones moteres. Com està això? Perquè als Estats Units tenim molt l'imaginari. Però no sé si hi ha altres llocs del món, perquè has anat per tot arreu.
De fet, bueno, no, tampoc tant, però bueno. A Europa sí, Europa fa bastants anys, sobretot a Alemanya, França, Itàlia, fa bastant de temps que es veuen dones en moto, ja fa molts anys, vale? Potser són els països que jo crec que van començar abans. La resta jo crec que anem una mica enrere. Aquí ara ja comença a haver-hi molta dona en moto, també, però jo crec que els països, sobretot del nord d'Europa, ens porten bastant avantatge.
I tu has viatjat bastant sola, tinc entès.
Ah, jo? Sí. Ah, bueno, bastant, no. He fet algun viatge sola, però tampoc tants, eh? Normalment sempre o viatjo en grup o viatjo en parella.
Quan heu viatjat soles, per exemple, com ho viviu, això? És a dir, el menys important és la moto, tindríeu les mateixes... És a dir, les mateixes, prendreu les mateixes mesures que si viatgéssiu amb cotxe, o sentiu que el fet de la moto i anar soles té un plus més?
Jo, en el meu cas, per Europa, només he viatjat sola per Europa, i dins d'Europa em sento segura, perquè al final Europa és un país, és un continent que és fàcil i no és el mateix viatjar per Europa que viatjar per Sud-amèrica, per exemple. A mi l'únic problema que tinc és que el meu anglès és molt macarrònic i em costa, bueno, per demanar les coses que necessito tinc suficient, però per mantenir una conversa em costa, i això sí que em sap greu, perquè m'agradaria tenir més soltura amb l'anglès per poder viatjar més por ahí. Però, bueno, a part de l'idioma, no, cap problema, la veritat. Sí.
Anna, tu has fet viatges llargs en moto. Tu, per exemple, has viatjat sola un mes sencer, fent el nord d'Espanya, Portugal... Com va anar això? Com va ser?
Pues superguai, la veritat. Perquè viatjar sol és com que t'organitzes tu, vas com... surts quan toca, arribes quan vols, i a part si vas així una mica de càmping amb la tienda, pues... dorms una mica on vols. Bueno, en realitat crec que no es pot acampar a Espanya, però bueno.
No ho hem sentit, això.
I quant a precaucions, pues, jo crec que les mateixes que prendries si viatges en grup, perquè la moto, bueno, pues, té una mica de risc i has d'anar amb cuidado. I si vas sol, pues, intentar sempre que hi hagi algú amb la teva ubicació i coses així, perquè no vols que passi res mai, però si passa, pues, que puguin saber on estàs.
La moto té alguna cosa de cavall? És a dir, en el sentit de... Et sents més poderosa, diries, que quan, per exemple, viatges amb cotxe?
Jo crec que sí. O sigui, no he muntat a cavall, però jo estic segura que és la mateixa sensació. Perquè no tens res al teu voltant, és que tens l'aire, és com... No. Està allà, saps? No sé com dir-ho, però... Sí, jo em sento... De fet, el primer cop que jo em vaig posar la meva moto de marxes, vaig anar la primera recta ràpid, vaig començar a plorar un monton, saps? En plan, buah, què és esto? En plan, més, necessito més d'això, saps?
I amb punt adrenalínic, també, m'imagino.
Sí, i més perquè, pues, una mica, també, si t'han dit... Ai, no, la moto per tu no, la nena no, que és delicada, que no fos cas que es trenqués, clar. I tu t'acabes creient una mica al final i dius, ai, és que no podré jo, perquè si no hi ha noies que van... És que no. I llavors comences a trencar aquestes barreres, no? El primer dia pues, vas més a poc, però un altre dia ja li fots més... I vas com... No? Vas millorant i t'encanta i t'enganxes.
Diríeu que fins i tot la velocitat, és una pregunta per totes, us ha empoderat? Sí, no sé si us agrada aquesta paraula, eh?
Jo... Venir-se a arribar, no?
Ah, sí. A veure, Eva, tu has fet un sí rotund.
Perquè jo he estat al circuit, jo tenia una moto molt gran, la portava al circuit i sí, m'empoderava tant que una vegada vaig menjar el terra. O sigui, m'ha imaginat. Era, Eva estava tan a dalt que sí. A mi sí, jo sí.
O sigui, tu quan baixes de la moto... No camines.
Jo sí, a mi m'agrada la velocitat i sí que... No sé si la paraula exactament és empoderada, però me siento la más.
Creus que hi ha algun fet de que, com dèiem, aquesta velocitat la teníem molt lligada al món masculí? Quan les dones s'hi posen, sent una sensació de sobrepassar uns límits o alguna cosa? Estic fent aquí,
totalment,
no sé si, psicologia
que...
barata, eh?
No, totalment, però penso que més el que ha dit l'Anna, no? Que, o sigui, el primer cop que es va posar allà a fer una recta, es va posar a plorar perquè de cop estava sentint una sensació, no? I estava ocupant un lloc, pues, que probablement no havia ocupat abans i que amplia al final les seves possibilitats, no? No és... algo habitual per ella. Jo sí que... Si mirem, no, les representacions també al món audiovisual, l'altre dia estava mirant videoclips de rap i veia com tots els raperos... Bueno, estava mirant raperos de Marsella, ¿vale?
Cadascú les seves respostes raretes. Jo no m'hi fico.
I sortia, no, en molts d'aquests videoclips de, pues, del Jul, d'altres raperos, molts nois als videoclips amb motos fent el cavallito, anant superràpid, no? Vull dir, està molt associat a aquest imaginari masculí. De fet, la moto en si mateixa, no?, entre les cames, té aquesta sensació, aquesta imatge com de potència, fins i tot una mica, això pot ser... que me decís que és una mica friki, una mica com de falo de acero, no? Vull dir, com de prolongació.
Els homes que estan allà no diuen que no. Estan de públic i no diuen que no.
Bueno, la
ara
potència,
els hi posem,
no?,
el micro, ara els hi posem el micro la per veure què en pensen.
Associada a lo masculí, no? Sí. Penso que hi ha una relació superdirecta amb això, totalment, sí. I les dones, i de fet quan penso en dones empoderades també pensava, bueno, no sé què penseu vosaltres, no sé si puedo preguntar.
Però sí, pregunta i tant.
Pensava en la Rosalía en Motomami, no?, que al final fa, pues, treu, no?, moltíssimes noies amb velocitat, amb moto, no?, i ho posa de manera central. No sé si ho considereu com una... imatge d'empoderament o de consum o de no empoderament, no?, de sexualització de la dona, no sé.
Jo crec que si és perquè viu la moto la Rosalía, sí que ho farà per empoderament. Mm-hmm. Si ho fa des de fora, perquè és que al món hi ha com dues parts, no? Qui viu la moto i sap que el que és portar una moto, ficar-la i sentir-te com estem dient, i el que veu des de fora, pues no, això serà sexualitzat o serà postureo, serà...
Yeah, yeah.
Però si ella viu la moto, i jo crec que sí, que és per... si tu vius la moto, almenys jo, sí que em sento molt empoderada.
Sí, no, em preguntava que com a representació, si per vosaltres com a dones moteres us podíeu, no?, podíeu pensar que això fa que més dones o que es trenqui l'estereotip de motera o al contrari, era una mica la...
Sí.
Jo, o sigui, de fet vaig mirar en plan, ai, la Rosalía, el Motomami, no?, quan va sortir això, perquè tothom era, ah, vas en moto, Motomami, i vaig dir, però la Rosalía va en moto o és un videoclip que ha fet perquè ha tingut una idea? I sí, la tia anava en moto, tal... Sí. I jo vaig dir, jo vaig pensar, que guai. I en plan, no només ella amb la moto, sinó com aquest moment de banda de xiques moteres i que surtin un videoclip com és la Rosalía. Jo, sí, influència a totes les xiques així, totes les meves amigues se compren la moto i vamos.
Tu vols que totes les amigues vagin amb moto, eh?
Sí.
És el millor.
Falten 10 minuts per les 10 de la nit. Esteu sentint Les Dones i els Dies, Catalunya Ràdio. Si voleu, podeu trucar-nos al 93207474. Però abans de trucar, tenim aquí públic. Clar, han vingut acompanyades. Això no ho faig mai, de donar veu als homes, però ens encanta. I estan amagant-se tots darrere la mà perquè no els hi preguntem. Però, clar, després de sentir tot això que dèiem, què en penseu? Que realment la moto és aquest falo metàl·lic del que parlava l'amiga filòsofa?
El falo metàl·lic per mi no, més que res perquè és la forma que ha de tenir una moto per ser una moto. Ah, no, és com si fos una bicicleta.
Broma, però...
O una cosa així, sí que crec que això una mica de l'empoderament sí que funciona. I m'agrada el que ha comentat del tema de la Motomami, de la Rosalía. El bo que té ella és que sempre es juga amb la igualtat en tot. A ella li és igual tenir un nòvio que una nòvia, anar amb moto que fer, no sé, el que sigui. I això està molt bé, donar aquesta visualització perquè moltes dones vulguin anar amb moto, perquè el tema és, com diu la Susana, que no són moteres o moters, sinó ens agrada la moto, són motoristes i ja està, no va de sexes, em sembla a mi.
La cosa és, per exemple, vosaltres, que el món de la moto històricament ha sigut molt dels homes, m'imagino que us encanta que hi hagi dones en el món de la moto.
Sí, jo vull ser part d'un grup de moteres i no em fiquen.
No et deixen, eh?
No em deixen, no. I soc més motera que moltes de les moteres que van.
Això què vol dir? Això què vol dir? Que t'agrada vestir-te de Busco a Jacques o com va?
M'encanta. No, surto molt amb elles, no sé, m'agrada en general, però bueno, és una qüestió que és igual.
Diries, per això faig broma, amb lo de Busco a Jacques,
sí.
Però diries que, per exemple, la competició o la manera d'anar amb moto a vegades és diferent? Perquè si jo penso, per exemple, en un ciclista, i ara se m'enfadarà a mitja Catalunya, moltes vegades hi ha el ciclista aquesta manera de comprar molts gadgets, no? Que si el culot no sé què, que si la samarreta tal, que si una bicicleta que val 3.000 euros. No? Hi ha molt món d'aquest del ciclisme. Clar, amb la moto, m'imagino que també hi ha molt col·leccionisme de vull aquesta moto, vull aquesta cilindrada, ara li canvio la llanta de no sé què, m'ho estic inventant tot, s'està notant que no en tinc ni fava. Però és igual, el que vull dir és com aquest vull això... Diríeu que hi ha dones i homes en aquest sentit que funcionen de la mateixa manera?
A l'hora de posar la moto a punt, no. Em sembla que l'Eva mateix té la moto hiperpreparada. En aquest sentit, no. En el sentit de sortir, sí. Sí que és una mica, a veure qui la té una mica més grossa. Això sí, en els homes.
És, això és el que volia sentir.
Qui fa el més bèstia i a vegades, pues, igual per això no m'agrada tant i les dones són una mica més d'anar més a totes a una, diria. Uh-huh. Potser en aquest món sí que és una mica... Sí que n'hi ha diferències.
Eva, és amic teu. Té raó.
Sí, és que el grup on vol entrar es diu Les Croquetes. És un grup de noies que fem off-road de tota Espanya.
Què vol dir off-road?
Off-road és per la muntanya, perquè, clar, hi ha moto de carrer, no? de carretera i moto de muntanya. I és que tenim un grup molt xulo. Ara hem vingut d'estar 4 o 5 dies allà a Teruel, Cuenca, totes per la muntanya, només 12 noies, amb motos de muntanya, però hi ficant amb uns follons que no vea, i llavors és el que diu ell, és que l'ambient és molt guapo, però no pot entrar.
Per què? Perquè és diferent.
Perquè fem molta pinya, estem totes juntes, la gent es creu que estem parlant de perruqueria i ungles, no, evidentment no, i tenim, no sé, és com un altre ambient, llavors és el que diu ell, doncs potser, de fet, ell surt molt amb nosaltres i sempre que ell vol estar, i no només ell, tots els que estan aquí, I és molt guapo.
Vosaltres sou les croquetes? Les croquetes i el croquetón.
Ells són els almòndigos. Estem allà. No seran com nosaltres mai.
Tot de menjar, també, perquè com el ciclisme compartiu aquesta cosa que importa anar amb moto per poder acabar anant a menjar o no?
Les croquetes va sortir perquè a fent off-road caus molt i te rebozes. Ja està. O sigui, no... Això, molt simple, molt simple. I ens agraden les croquetes, o sigui, ja està. I les almòndigues també se rebozen, doncs ja està.
Ens agrada. Els mascles aquí de les cadires volen dir alguna cosa més, o què?
No, ja... Tant de bo hi hagi més dones que els agradin amb moto, amb motos grans, vull dir, al final sí que és veritat que ara acabem de venir d'una sortida amb la Susana, que era Monza, l'única dona que portava la seva pròpia moto. Vull dir, i porta una 1250. Vull dir, que no és una moto petita, però ni una més.
Molt bé, doncs continuem aquí a Les Dones i els Dies 5 minuts i ho acabem això. Cuando pone perla en el collar, de tu plan, diferentes ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías de ardió. Ja sabeu que avui estem amb les reines motoristes, aquí a Les Dones i els Dies, amb la Susana Soler, amb l'Eva Collado, amb l'Anna Luque i la Sílvia Rodríguez, que també és motorista ella a la seva manera, també és una dona empoderada. I jo també tenia curiositat per saber... Està clar que no teniu cap problema amb les motos, que us encanta conduir-les, etc. Però mecànica com estem? O aquí sí que ens atrevim menys. Ja ho sé que tu tens un taller Gara, i que suposo, Eva, que t'hi has posat fort. Però, sí. En general, costa travessar la part de la mecànica per les dones?
No, jo em trobo moltes noies que volen aprendre. De fet, m'he plantejat fer cursos doncs, per a les croquetes o alguna cosa així, i no ho faig perquè no tinc temps. Però elles sí que volen, perquè cada vegada doncs, el tema de ser més independent, d'anar al mecànic i saber de què estan parlant o alguna cosa, doncs, és com que volen més. I moltes que doncs, avui dia amb YouTube i tot sí que s'ho miren. Però sí que és veritat que a l'hora d'estudiar sempre, pues, el que deia ell, pues, són 11, no?, i una és una dona. Pues, si la classe és de 20, dos o tres són noies i tot el que més són nois.
A les escoles costa, no? M'imagino també l'FP encara de mecànica, continua sent molt masculí. Vosaltres, què? Us arregleu la moto o no? Susana?
Però jo, de teoria, és el que deia abans, m'agradava, i quan era joveneta em llegia llibres de mecànica, i o sigui, et puc explicar moltes coses, però és tot teòric. Llavors,
però era per
vacilar,
pràctica... o què?
No, sinó perquè m'interessava, em cridava l'atenció i n'aprenia. El que passa és que a l'hora de la veritat soc molt patosa a nivell d'eines i... Sí que em faig coses a la moto, vull dir, l'essencial, canvis d'aceites, tensar la cadena, quan portava cadena, ara ja no porto, vull dir, les coses de supervivència ja me les sé fer, però si me les fan ja em va bé perquè no m'agrada.
Que t'encanta anar al mecànic de Sant Cugat a veure el seu calendari, que ho estic veient. En el teu cas?
Pues a mi un dels meus somnis és comprar-me una moto i canviar-li tot i fer-la supermercat meva i que sigui moto en plan única, en plan zero coses de sèrie. El que passa que primer, jo no tinc pàrquing a la moto. Llavors, ja, quan m'haig de canviar alguna cosa, haig de baixar a l'acera i fer-ho com allà enmig del carrer o anar-me a una... Llavors, clar, també I sé que em queden moltes coses i m'agradaria aprendre, però bueno, ahí estamos, quan es pot.
Anirem fent. Potser aprendre mecànica és ja dominar la bèstia,
no? Bueno, no sé. Jo crec que amb la bèstia sempre estem com negociant, no? Al final és com, bueno, lo que dèiem abans, o actuem en lo posat a la bèstia, lo qual també és actuar segons la bèstia, no? O negociem una mica on hi ha aquestes escletxes de la bèstia. La bèstia, em refereixo a la mirada masculina.
Exacte.
En aquest moment. I jo, la meva proposta és una mica, pues, en la mesura de lo possible, tenir l'horitzó de desertar de la mirada masculina.
Exacte, que sigui això... en moto o sigui caminant.
Exactament.
Doncs Anna Luque, creadora d'aquesta marca de roba fantàstica, Muy Motora. Eva Collado, propietària del taller mecànic Taller Gara, a la Susana Soler, per mi, Miss Solomoto, si m'ho permets, i Sílvia Rodríguez de Ganya, doctora en filosofia. Moltíssimes gràcies a totes. Nosaltres ho deixem aquí, les dones i els dies, aquest equip de moteres també. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Avui també hem tingut a la Conxa aquí vigilant-nos. Demà marxem fins a Salt per conèixer dones que estan aprenent català, s'estan alfabetitzant i ho fan d'una manera molt, molt especial amb l'associació DOTA. Això serà demà a les 9 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio.